Ràdio Estel. Informatius.
És la una en punt, us informa Olma Giró. El cadàver trobat la setmana passada a la platja de Roda de Barà, a Tarragona, és el d'una menor de 8 mesos que hauria naufragat el mes d'abril a les Balears. Per tant, el cos hauria estat 3 mesos al mar. La menor viatjava en una pastera que hauria sortit d'Algèria 2 setmanes abans del naufragi. Ho ha confirmat aquest matí la Guàrdia Civil després d'identificar el cadàver. La Guàrdia Civil ha analitzat les restes humanes del cadàver trobat a la platja de Tarragona el passat 11 de juliol i han pogut identificar-lo. Es tractaria del cadàver d'una nena que tenia 8 mesos i que hauria sortit amb una pastera des d'Algèria per intentar arribar a les Illes Balears. En aquesta pastera hi viatjaven 15 persones, entre aquestes els pares de la menor. Totes elles van morir en el naufragi. Amb el cos d'aquest nadó ja són 8 els cossos que s'han pogut recuperar. Més qüestions. Al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya veu insuficient la presència del castellà a les escoles catalanes. En base a això, ratifica que cal seguir aplicant el 25% de castellà malgrat els canvis legals del govern per evitar la quota d'aquesta llengua. L'alt tribunal català ha reconegut per primera vegada aquesta situació basant-se en la confirmació que va fer la setmana passada d'aplicar el 25% de castellà en 3 aules de 3 escoles on hi havia un recurs a les famílies, tot i el canvi de la llei educativa. En els 3 casos, el TCJ ha desestimat tombar els projectes lingüístics del centre, però sí que obliga a impartir alguna assignatura de les troncals en castellà que no sigui una assignatura de llengua. Tot plegat arriba l'endemà que el govern aprovés el decret de la LEC, la Llei d'Educació de Catalunya. Forma part d'un pla de 10 mesures per fomentar l'ús de la llengua catalana en aquests centres educatius. La responsabilitat d'aquest projecte lingüístic és del departament i no de les direccions del centre. Un dels principals sindicats d'educació, Comissions Obreres i la Fundació Escola Cristiana de Catalunya, veuen amb bons ulls el desplegament del decret. I a tot això, l'associació Escuela de Todos diu que el nou decret lingüístic pel català a l'escola que va presentar ahir el govern és un nou decret que ataca la convivència. La plataforma ha assegurat que el blindatge del català a les aules suposa l'exclusió del castellà. Escuela de Todos denuncia que la intenció del govern és fabricar una societat en la qual l'única llengua de cohesió sigui el català i critiquen que la imposició del nivell C2 a català als docents dificultarà, diuen, la mobilitat de treballadors i famílies. L'entitat ha afirmat que aquest decret posa punt final a l'autonomia dels centres i ha demanat un pronunciament clar de les diferents forces polítiques sobre aquest decret. Més qüestions, perquè una aplicació mòbil creada per 2 estudiants catalans de la Universitat Oberta de Catalunya és capaç de detectar en qüestió de segons si una persona pateix glaucoma, retinopatia diabètica o catarates, 3 de les causes més freqüents de pèrdua de visió i ceguesa de tot el món. A partir d'una fotografia a l'ull, el programa que funciona amb intel·ligència artificial analitza la imatge i emet un diagnòstic que, en cas de ser positiu, canalitza la persona cap a l'especialista més adequat. L'aplicació està orientada tant a metges com als potencials pacients i permet, a part del diagnòstic precoç de malalties oculars, també permet realitzar un seguiment mèdic des de la distància, ja que una vegada el metge faci el diagnòstic i posi un tractament a la persona, podrà continuar veient-ne l'efectivitat i l'evolució de la patologia a través de les imatges preses amb l'aplicació. L'Organització Mundial de la Salut calcula que tot el món uns 2.200 milions de persones pateixen algun tipus de deficiència visual o ceguesa i la meitat d'aquests casos es podria haver evitat si tinguessin un diagnòstic precoç. I ara els esports amb Anna Closa.
A la selecció femenina de futbol, a 3 dies pel debut del Mundial, les jugadores del Barça, Salma Perelló i Aitana Bonmatí, han comparegut en roda de premsa i han enviat un missatge de calma sobre l'estat físic d'Alexia.
Está bien, está con el grupo y Alexia es Alexia, queremos que esté en el campo y es súper importante.
Sí, en la misma línea que lo que dice Salma, está bien, si está aquí es porque está bien y nada, es una gran jugadora importante y seguro que nos va a ayudar mucho en este Mundial.
Ho han dit perquè hi ha hagut dubtes sobre el seu estat físic després de veure-la entrenant apartada de les seves companyes. Divendres debutaran contra Costa Rica a 2:15 de la nit. I a l'europeu d'hoquei patins, que va arrencar ahir des de l'Ateneu Sant Sadurní d'Anoia, Espanya, es juga contra Portugal bona part de les seves possibilitats d'acabar primera de grup avui, un segon partit de la fase de grups que començarà a 6:45 de la tarda. Ahir el combinat dirigit per Guillem Cabestany va empatar a 2 contra França. Marc Grau i Xavi Barroso del Barça van avançar en tots dos moments la selecció espanyola, però França empatava gràcies a les dianes dels germans Di Benedetto, Roberto i Carlo. Pel que fa al rival d'avui, Portugal va golejar Itàlia per 7-4 amb un pòquer de Gonçalo Alves. I encara no caig patins, el Girona incorpora a les seves files el jugador que fins ara defensava l'escut de l'Arenys de Munt i n'era el capità, Aleix Domènech. L'equip entrenat per Ramon Benito s'ha reforçat amb 2 jugadors més de l'Arenys, el neerlandès Mathieu Bogers i el màxim golejador de l'equip, Marc Puigbert.
Gràcies, Anna. Això és tot fins ara. Nosaltres tornem d'aquí una hora, a les 2, amb més notícies, i ara us deixem amb el magazín de Ràdio Estel i tot l'equip de Mercè Raga.
Ràdio Estel. El magazín del matí a Ràdio Estel. Matrícula oberta.
Va, 6 minuts que passen de la 1, recta final del programa d'avui. Olga Vallejo, bon dia de nou.
Bon dia.
Ai, aquest darrer matrícula oberta a la temporada, eh?
Sí, però mira, estem molt contents, perquè és... sempre ens agrada fer la matrícula oberta, però quan el convidat el tens a l'estudi, Miguel Àngel Prats, molt bon dia.
Molt bon dia.
Diríem que ja ho encara és d'una altra manera, eh?
Totalment d'acord.
No? Veure'ns, poder tocar-nos...
Ha pogut ser.
Aquesta interacció, moltes gràcies per venir, perquè sabem que no era gens fàcil.
No, avui no, avui no. Són dates complicades, però mira, escolta, si s'ha pogut fer...
Fantàstic. Doncs ja és la cirereta per tancar la temporada. I avui parlarem, sens dubte, del que crec que és un dels grans protagonistes de l'any.
No, gran tema.
No, és que sí?
Gran tema, sí.
El xat GPT, bé, la intel·ligència artificial. Potser és l'any, el curs, no? Està bé, perquè les temporades de ràdio van com els cursos de l'escola, de secundària, de la universitat. Ha estat l'any on hi ha hagut tan clarament un protagonista del que se n'ha parlat tant?
Per descomptat, sí, sí. Jo et diria que fins i tot ha estat l'aplicació que ha tingut més donades d'alta d'ençà que es va pronunciar pels vols de la Puríssima de l'any passat, no? Pels vols del desembre, no? Que va aparèixer i, de fet, en honor a la veritat, s'ha de dir que l'anunci del que era el motor GPT, que si hem de parlar en propietat, parlem d'intel·ligència artificial generativa, que ara us explicarem exactament què vol dir tot això. Però, en qualsevol cas, tots aquests motors de GPT-2 i GPT-3 ja feia temps que se n'estava parlant, que estaven començant a donar uns fruits realment molt reveladors, al voltant d'aquestes qüestions de crear contingut. Quan parlem de la intel·ligència artificial, sobretot són mecanismes d'apropar-se a la intel·ligència, diguéssim, humana, és a dir, de tenir, doncs, arribar a pensament i a processos cognitius igual que els humans. En el cas de la intel·ligència artificial generativa, estem parlant, doncs, mecanismes i processos cognitius de creació de contingut, de creació de conversa. Per tant, en aquests moments ens trobem amb una sorpresa, ja et dic que durant, en aquest cas, en aquella setmana de la Puríssima, en el que apareix una eina, un instrument, un recurs tecnològic que de cop i volta és capaç de parlar amb tu i de tenir una conversa molt versemblant, amb una verosimilitud molt, molt elevada, de forma que sembla que estiguis parlant amb un humà. D'acord? I no només això, sinó que és capaç de generar contingut, capaç de crear, en aquest cas, contingut i narració, i per tant, doncs, explicar-te un conte i crear-te contingut.
Això és el que ha posat nerviosa molta gent. Estem parlant amb en Miquel Àngel Prats, és mestre, psicopedagog, doctor en pedagogia, professor de tecnologia educativa, investigador responsable de la línia EduTIC de Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i dèiem, avui dediquem el matrícula oberta a la intel·ligència artificial, al ChatGPT, perquè la presència de la intel·ligència artificial... bé, ha aparegut aquí a les nostres vides i és una intel·ligència que cada dia sembla més intel·ligent.
Efectivament. Llavors, què està succeint? El que ha succeït és que de cop i volta han començat a aparèixer eines i recursos que tots treballen sota la base del que és el ChatGPT, d'acord? I que de cop i volta doncs, ens deixen molt perplexos. Et poso alguns exemples. Apareix una eina, que ara en direm quina és, que es diu chatpdf.com. D'acord? Uh-huh. Llavors, aquesta eina, chatpdf.com, et permet que tu puguis agafar un PDF, l'arrosseguis directament en aquesta pàgina web,
sí,
i puguis tenir una conversa amb aquell arxiu PDF.
Ah.
Però t'ho dic així, puguis tenir una conversa.
Però vols dir que jo, per exemple, li podria preguntar a aquell arxiu com si tingués l'autor del PDF, no?
Efectivament, exacte.
Què és el més interessant, què és el que tu destacaries d'aquest article de 1.500 pàgines?
Exacte. Quines són les idees principals? Donem, per exemple, les tres idees bàsiques o classificades per dimensions, o digue'm les dimensions i les idees principals, o fes-me una taula, uh-huh, o digue'm exactament si... Podries parlar directament amb el, en aquest cas, doncs, amb el PDF. Aquestes qüestions que són ara mateix que ens deixen molt perplexos, d'acord, porten oportunitats com ara aquesta, que puguis agafar un manual o que puguis agafar doncs, un article científic i que fins i tot a vegades que hi ha algunes coses que no les entens, te les pugui traduir, te les pugui explicar. Això està molt bé. Però alhora hi han riscos, hi han possibles perills. I ara et poso algun exemple que ens hem trobat. Que és que, esclar, de cop i volta, imagina't que t'acabes de fer una anàlisi de sang i els resultats te'ls han enviat en PDF.
Sí.
Doncs hi ha persones que en aquests moments agafen el resultat del document en PDF i l'envien directament, en aquest cas, en aquesta pàgina web. Això està mal fet, perquè estan fent com, en el fons, enviant dades personals i estan alimentant, per dir-ho d'alguna manera, també, en aquest motor d'intel·ligència artificial, perquè cada cop, d'alguna manera, sigui no més intel·ligent, però que cada cop tingui més dades com per poder anar contestant de manera més eficaç. Per tant, hem d'anar molt en compte amb quin tipus de fitxer, arxiu, enviem.
Amb aquests possibles riscos hem vist infinitat de vegades en Sam Altman, que és el creador d'aquest ChatGPT, que ha dit del dret i del revés, primer als Estats Units, davant del Congrés, i després a Europa, que va estar fent aquí com una tournée, i deia que era imprescindible que reguli la intel·ligència artificial. Per què és tan important? No, perquè no deu ser només en qüestió de drets, no? De privacitat?
El que és important és que es reguli sobretot el seu ús. I no només el seu ús, sinó també la transparència en com molt sovint som capaços també, en aquest cas, de treure'n profit d'aquestes eines. Per exemple, la nova regulació, en aquest cas, doncs, europea, al voltant de les eines d'intel·ligència artificial, d'alguna manera recomana que si estem utilitzant eines d'intel·ligència artificial generativa, siguem també honestos i acabem dient que aquell treball, aquell article, aquell post ha estat també generat amb intel·ligència artificial generativa.
Tot i així, hi ha gent que ara mateix es deu sentir molt amenaçada, perquè imagina't que nosaltres escrivim uns guions, clar, o escrivim, clar, un article, després d'entrevistar diverses persones, arribem a una conclusió, aquí fem un reportatge, no?, i l'hem fet nosaltres, i apareix la nostra signatura.
Efectivament.
Però també podria ser que aparegués en una signatura que l'humà l'únic que hagués fet ha estat de fer les preguntes i que ho hagués generat tot, aquesta intel·ligència artificial generativa, i tot i que aparegués, possiblement això estalviaria moltes hores de feina de treballadors que se'ls paga perquè pensin, facin preguntes...
Ah, exacte. Val, llavors, davant de tot això, hem de saber diverses coses. La primera... Si nosaltres utilitzem la intel·ligència artificial generativa per crear contingut i no variem absolutament res, no toquem res, si jo ara et pogués donar unes ulleres especials de com treballen les intel·ligències artificials, veuries que tot allò que t'acaba de generar la intel·ligència artificial generativa té un patró. Tu et posaries aquestes ulleres i veuries com veuen les intel·ligències artificials i te n'adonaries que el text que t'acaba de generar està fet amb números. Hi hauria una petita màgia per sota, que és que existeix això, existeixen patrons. Si tu no varies absolutament res d'aquell patró, es pot saber fàcilment que allò ha estat generat per una intel·ligència artificial generativa.
I si faig retocs? Perquè ara estic pensant, Google Translate, no?
Fantàstic.
Agafes un text, ja saps anglès, però vols saber més precisió perquè més cada vegada Google Translate és més precís i et tradueix de l'anglès al català. I alguna cosa que no t'acaba de lligar, com temps verbal... Llavors,
si comences a fer... Depèn de la quantitat de variacions que facis. Si en fas poques, encara deixarà algun rastre i, per tant, algun footprint, alguna empremta. Si allò et serveix, i aquí crec que està la gràcia, si allò et serveix per tenir el primer esborrany...
I a partir d'aquí pensar...
La cosa és diferent. I jo crec que aquí tenim una gran oportunitat. Sobretot per aquells que treballem amb documents, fem guions... És a dir, de no tenir res a tenir una primera idea i que després tu puguis posar-te-la al teu to, al teu estil, i te la puguis modificar, home...
Omplir el blanc és sempre el més complicat.
Doncs escolta, aquí doncs veus, precisament ja tens un primer document màrtir en el que ens pot ajudar la intel·ligència generativa a... Per què? Doncs entre altres coses perquè passes el primer obstacle de dir, doncs això com ho podríem fer? Vaig a preguntar-li, home, mira, doncs m'acaba de donar unes primeres idees. Ja està, ja no necessito res més.
I si la intel·ligència artificial generativa, o sigui, aquest ChatGPT o d'altres, no? Arriba a l'escola.
Què és el que està passant?
Clar, els alumnes, a veure, si existia el Rincón del Vago...
Molt bé, mira, exacte.
Que allò és com la fase preliminar. Sí. Imagina't, això és com tenir una vareta màgica.
Efectivament.
Encara que retoquis, suposo que és tot un repte pel professorat i una temptació, que és molt difícil no caure per part de l'alumnat.
Brutal, clar, molt gran.
Però clar, si t'ho pot fer...
Brutal. Jo et diria que en aquests moments hi ha dos grans reptes. Un primer gran repte de cara al professorat i un segon gran repte de cara a l'alumnat. El primer repte de cara al professorat, què vol dir això? Vol dir que existeixen moltes eines i molts recursos que ens permeten crear contingut de cara a poder utilitzar-lo a l'aula i poder, per dir-ho d'alguna manera, gestionar de forma més eficaç les nostres classes. Per tant, hi ha eines en aquests moments que ens permetrien ser més eficaços per, i ara aquí crec que està a la volta, crec que és important, per poder atendre millor els nostres alumnes. És a dir, benvinguda sigui la intel·ligència artificial, sobretot mirat des de docent, si jo puc atendre personalment als meus alumnes.
Per part del
burocràcia. O sigui, si a mi em treu que em pugui resoldre qüestionaris i em pugui resoldre segons quin tipus de papers i em pugui resoldre coses...
Tot allò que et treu hores i que al final no et deixa fer la feina important.
Benvingut,
no? Per part del professorat, suposo que aquí la gent no dubta, perquè el professor, crec que ja fa anys que estem parlant que, clar, que ha de ser un guia, no? I que ha de ser algú que t'acompanyi i que no necessàriament ha de fer una classe magistral.
Exacte, no
per
només.
Per tant, seria de gran ajuda.
Molt.
Però ara, per part de l'alumnat, o sigui, com el professor no sap o dedueix o que aquell assaig que li han enviat...
Probablement, ara, en aquest cas des de la visió com a docent, probablement hem de començar també a pensar de manera diferent. I en aquest sentit demana que comencem també, segons com, a demanar segons quin tipus d'encàrrecs interpel·la el rol docent de forma molt diferent. Vol dir que els encàrrecs, per exemple, els treballs finals de grau, els treballs finals de màster, potser haurem de posar més l'èmfasi en l'exposició oral i en les habilitats comunicatives, o que siguin capaços d'explicar-nos exactament si han utilitzat la intel·ligència artificial generativa, per què, com, quan i de quina manera. Per tant, dóna'm raó. I posar més l'èmfasi, probablement, en el procés i no tant en el resultat de l'article, que probablement me el pot fer la màquina en menys de 5 minuts.
Això seria, ara m'has fet pensar una mica com aquells exàmens que feies amb apunts, que tu tenies el suport, però que al final et feien preguntes que si tu sabies què t'estaven preguntant, el que havies estudiat i eres capaç de raonar, estava molt bé tenir el suport, però el més important era com el pas més enllà que tu feies.
Exacte. Jo crec que aquí tenim un repte com a docents, que és precisament el pensament crític. És a dir, no només les habilitats comunicatives o col·laboratives o creatives, sinó sobretot com i de quina manera som capaços de treballar el pensament crític amb els nostres alumnes. I per tant, que ells siguin capaços també de veure les pròpies limitacions de totes aquestes eines.
El Matrícula Oberta amb en Miquel Àngel Prat, responsable de la línia EduTIC de Blanquerna Universitat Ramon Llull. Estem parlant de la intel·ligència artificial generativa, d'aquest ChatGPT. I a veure, moltes vegades hem parlat de l'obsolescència programada de la tecnologia. Ara patim per si la intel·ligència artificial implica l'obsolescència humana.
Bé, jo crec que la impliqui, sinó que probablement la posa en evidència, no? I en aquest sentit crec que tenim també un altre repte de, probablement, de posar al damunt de la graella tot allò que ens fa més humans, no? En l'àmbit educatiu, precisament, jo crec que la intel·ligència artificial s'hi ha vingut, ha sigut per quedar-s'hi, i no només per quedar-s'hi de forma estàtica, perquè quan dius això, sembla que dius que es queda...
Que s'asseu
i es queda quieta, sinó que tot això evoluciona, eh? Evolucionarà. I el que em vinc a referir és que tindrem... ens interpel·la sobretot funcions que tenen molt a veure amb com i de quina manera la màquina o les màquines intel·ligents no poden fer. Què és allò que ens fa humans i que probablement ens diferencia, no? És a dir, el César el que és del César i a Déu el que és de Déu. Per tant, què és allò que la màquina pot fer i què és allò que la màquina no pot fer i que només podem fer els humans? Per tant, escoltar. Tenir compassió en aquests moments, ser capaços d'acompanyar l'altre, mirar-lo, entendre'l, intuir, per tant, estar al seu costat. Totes aquestes qüestions que ens fan realment humans, la màquina, ara per ara, no ho podrà fer. Per tant, aprofitem i comencem també a dotar-nos, no?, a empoderar-nos molt del que vol dir, precisament, això, ser humans, no? Respecte a qüestions que, escolta, la màquina ho pot resoldre, que ho faci la màquina. Això, jo crec que això és un dels grans reptes. Per tant, trobar aquest equilibri. Això és difícil, eh?
Que difícil. Fa unes setmanes vas participar a una taula rodona al CCCB, el Centre de Cultura Contemporània a Barcelona. El títol era "Què pot fer la intel·ligència artificial per l'educació i la creació audiovisual?". Fes-nos un petit resum, o sigui, què va passar allà?
Bueno, vam estar parlant de tots els reptes i possibilitats, i sobretot d'algunes de les eines que en aquests moments, per exemple, donen molt que parlar i sobretot que pensar, eh? Per exemple, per tots aquests oients que ens estan seguint i volen també trastejar una mica, o aquests que ens escoltaran també per podcast, hi ha una eina que també en aquests moments doncs, podeu donar-vos d'alta, que es diu gamma.app. Es diu així, gamma.app.
Amb doble M?
Amb doble M, d'acord? Si us doneu d'alta i entreu a dins... de manera molt senzilla aquesta eina et crearà, et pregunta hola, benvingut, vols que et creï una presentació, vols que et creï un document, vols que et creï una pàgina web, i tu només cal que li posis doncs, directament el nom, tan simple com això. Dic, vull que em parlis de, o vull que em facis una presentació dels pirates del segle XVI, i ell et crea l'índex senzillet, crea un índex els pirates del segle XVI i automàticament et fa tota la presentació, però tota la presentació. I quan dic tota la presentació vol dir això.
I com sap el nivell de dificultat que volem aspirar? Perquè, per exemple, no és el mateix si això t'ho demana un alumne de sisè de primària que un de quart de l'ESO o de segon de batxillerat.
Molt bé. Aquí està, precisament, un dels grans reptes també que podem tenir a l'educació i que té a veure amb el pensament crític, que és probablement també ser capaços d'ensenyar-los a parlar amb les intel·ligències artificials. Perquè és un repte molt interessant.
O sigui, és com buscar a Google, com fer les cerques
clar,
de Google.
Clar,
encara
clar.
Que sàpiguen escriure perquè tenen 7 o 8 anys, els has d'acompanyar...
Efectivament,
perquè...
l'art del prompting, que es diu. És en aquests moments hi ha enginyers, que es diuen els prompting engineering, que són enginyers que es dediquen precisament a crear... la pregunta, és a dir, a com formules la pregunta. És a dir, no és el mateix fes-me aquest resum que li puguis dir, ara et convertiràs en un expert pedagog que ets... clar, clar, si tu el situes, i a més, clar, per exemple, hi ha algunes activitats molt interessants per poder portar a l'aula, però clar, s'han de pautar bé. Jo gairebé sempre recomano a tots els mestres que, i tots aquests que ens esteu escoltant, que si voleu realment utilitzar-la a l'aula, primer parleu, primer... En primer lloc, empodereu-vos molt de com funcionen aquestes eines i parleu molt amb el claustre. Però una vegada s'ha passat aquest pas, són molt interessants algunes de les activitats que estem fent, com, per exemple, que tu hagis pogut treballar a literatura, per exemple, Quevedo, Góngora, Lope de Vega, i que després puguis fer entrevistes, en aquest cas, doncs, amb el ChatGPT, com si fossin Lope de Vega, Góngora o Quevedo. I això és molt interessant.
I ho pot fer.
Oh, i tant. I a més et respon amb rima, cosa que és flipant. I en els alumnes, cosa que si no els hi agrada tot el tema de la lectura o la poesia, quan el ChatGPT de cop i volta pren el rol de Quevedo, Lope de Vega o Góngora o fins i tot Cervantes, home, realment és molt interessant. O sigui, per dir-ho d'alguna manera, la intel·ligència artificial generativa és molt interessant, sobretot quan l'usuari ja en sap una mica o l'has pogut també contextualitzar. Si tu no en saps, vas completament venut, perquè et pot enredar. És més, recordem que la intel·ligència artificial generativa es dedica a conversar, a parlar, a inventar. Per tant, allò que no saps, s'ho inventa.
Tinguem-ho llavors, present. Com sabem si s'ho inventa? Bueno, ara amb els polítics la veritat és que ens saltaran sí, els radars, possiblement ho notarem, no? Però clar, no li veus la cara. Però... Com ens pot saltar l'alarma que allò s'ho està inventant o que no és cert? Se sap quin és el tant percent de probabilitat d'error? Perquè els humans també ens equivoquem.
Molt elevat. Molt elevat, o sobretot que utilitzis en funció de la teva necessitat una intel·ligència artificial que el que vulguis sigui documentar. Per tant, el que es tracta és de no confondre. Vol dir que si tu vols crear contingut... quan diem crear contingut, vol dir allò que et genera el ChatGPT, per molt que te'l generi, ell no el comprèn, eh? No l'està comprenent.
A hores d'ara, potser d'aquí un temps sí.
Potser d'aquí un cert temps sí. És allò típic que ens passa a vegades amb els infants, no? Que t'estan llegint un text i quan els acabes de llegir, dius, has entès el que has llegit? No.
Però pot llegir.
D'acord, però pot llegir. D'acord? Una analogia molt semblant. Per tant, ell t'ho pot generar, però no vol dir pas que ho hagi comprès, d'acord? Ja sé que costa una mica d'entendre, però bàsicament és important que ho puguem diferenciar, perquè si no ens podem pensar que... a més, ens podem pensar que ho sap tot, que ho respon tot, i no és veritat. Al darrere és un algoritme amb una intencionalitat molt determinada, i al darrere hi ha matemàtiques, hi ha estadística. O sigui, no són nans que estan treballant, sinó al contrari. És a dir, és un algoritme, és a dir, hi ha grans algoritmes que treballen, que et presenten, etcètera. Una mica,
però són uns algoritmes que han dissenyat uns humans...
Uns humans, amb una intencionalitat determinada.
Per tant, és molt important...
Tenir-ho clar.
I hauria d'haver-hi molta diversitat entre tota aquesta gent que dissenya els algoritmes, perquè si no és molt possible que el ChatGPT, la visió que ens doni dels pirates del segle XVI...
estigui esbiaixada. Per això parlem sempre de l'esbiaix també de la intel·ligència artificial. Hem d'anar molt en compte. Si tenim clares les regles de joc, per a cada necessitat hi ha una intel·ligència artificial determinada. Si a tu el que vols és buscar coses per internet i que estigui documentat, probablement el ChatGPT no sigui la teva eina. La teva eina sigui una altra, com per exemple Perplexity. Perplexity és un buscador.
Perplexity.ai.
Perplexity.ai és un buscador, o you.com també, són dos buscadors, però referenciants i documentals. Vol dir que, a diferència de Google, que ara mateix et dona 150.000 resultats i a vegades els primers no són els més rellevants, quan vas a Perplexity o vas a You, directament, quan tu li poses el que vols, et dona exactament el resultat correcte i et va dient la resposta i, a més, en cadascun dels textos, exactament allò on has de a la pàgina realment on ha trobat la informació adequada. Per tant, bueno, per a cada, en aquest cas, intel·ligència artificial, hi ha una eina determinada. I estan començant a haver-hi coses realment molt espectaculars. No només amb text, sinó amb generació d'imatge, so, o sigui, ja gairebé, per exemple, una eina que és molt espectacular, es diu Flicky, Flicky.ai.
Va amb K o...?
Amb K, Flicky.ai. Flicky.ai et genera un vídeo en català de qualsevol tema.
Un miracle que sigui en català.
Sí, sí. Bueno, és que són multidiomes, bona part d'aquestes eines. I a partir d'aquí, escolta, tens un petit vídeo o un petit podcast. Fins i tot podríem crear un podcast automàtic. Poca broma, tot això. Per tant, si us ho mireu i, per tant, assageu i mireu, us quedareu també molt bocabadats de com està anant això de ràpid. Per tant... Val la pena que trastegem.
La sensació que em fa és, bé, anem en compte, això pot ser una oportunitat, tinguem seny, és important que anem provant per prova-error, no? per anar veient què ens pot oferir. I on podem descobrir, per exemple, totes aquestes pàgines que tu ens dius, You, Perplexity...
Molt bé.
És fàcil de trobar tot
sí,
això?
Sí, hi ha buscadors que són com grans supermercats d'intel·ligències artificials. Ara mateix... ja em fas pensar en un que es diu iFindi, que és precisament això, buscar una intel·ligència artificial per determinada cosa. O, per exemple, un altre buscador que és There is an eye for that. There is an eye for that. Hi ha alguna intel·ligència artificial per alguna cosa? Doncs et poses allà i ho trobes. Per tant, hi ha buscadors d'intel·ligències artificials directament. Per exemple, un, dius, mira, què tinc a la nevera? Aviam, obres i poses, mira, tinc tomàquets, pastanagues, una mica d'enciam... poses els ingredients en aquesta intel·ligència artificial i et genera com 3 o 4 o 5 receptes automàticament diferents i variades.
On quedarà la nostra creativitat?
Jo repeteixo, serveix per tenir un primer esborrany. Crec que és molt important tenir aquest primer criteri.
Potser a partir de la recepta decidim que traiem o posem...
Posem en funció dels gustos.
I a partir d'aquí. Llavors serà molt important que hi hagi algú que ens ensenyi com utilitzar-la de forma intel·ligent. I qui ens ensenyarà si això és relativament nou?
Doncs per això és tan important que els mestres, educadors, puguin, en aquest cas ara, també posar-se al dia al voltant d'aquestes qüestions. Però molt més enllà d'aquestes qüestions que són, repeteixo, instrumentals, no?, que podem caure en l'error de l'instrument, hi ha el que s'anomena la comprensió del moment i del context. No? És a dir, què suposa tot això? Què està suposant a nivell de dades? Perquè, en el fons... tot això el que mou són dades, moltes informacions. Et posaré el darrer exemple. Fa uns mesos, no sé si te'n recordes, va aparèixer una app que es va fer molt famosa perquè de cop i volta per telèfon era capaç de fer-te una foto i ensenyar-te com series quan tinguessis...
Sí. Bueno, gran o jove, fins i tot.
O gran o jove.
O com havia, se suposava que havíem
estat. Era gratuïta i ens feia a tots molta gràcia.
Sí, i quantes dades o quantes imatges nostres es van quedar?
Efectivament, clar. Ingènuament, tothom va anar fent la foto per veure, ai, veiem com seràs de gran o de jove. Vam cedir la nostra imatge per poder alimentar allò que jo anomeno la gran bèstia que hi ha al darrere, que és que perquè tot això funcioni necessites moltes imatges, o moltes cares, o molts rostres, o molta informació. Per tant, res és gratuït. Mentre tinguem les regles del joc clares, escolta'm, jo crec que és important assajar, provar, també són moments per poder també conèixer bona part d'aquestes coses, no?
Miquel Àngel Prats, professor de Blanquerna Universitat Ramon Llull, moltes gràcies, com sempre, ha estat un plaer i hem après un munt de coses.
Molt bé, moltíssimes gràcies a vosaltres i molt bon estiu.
Igualment, bon
gràcies.
Estiu.
Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Tres minuts que passen de dos quarts de dues... Sílvia Muñoz, bon dia.
Bon dia, m'estreno amb tu. No havíem estat mai aquí juntes.
Sí, no. Ara va dir, ostres, t'estic mirant els ulls.
Sí, sempre havíem fet connexions.
I a l'antena, ostres, físicament. Ai, ara m'ha agafat a mi d'això. No et vull fer riure, eh?
No.
No és que et vulgui fer riure.
No.
Què tindrem a l'Estel migdia?
Doncs mira, perquè estem pendents d'aquesta calor infernal que està arrasant aquest dimarts a tot Catalunya, un dia que aspira a trencar el rècord històric a tot Catalunya, que era de 43,8 graus al Carràs, que es va assolir el 2019. La previsió és assolir els 44 graus. Sobretot hem d'estar pendents de la zona de Girona. Per actualitzar una mica aquesta situació i conèixer més en detall què podem fer per no morir de calor, a l'Estel migdia entrevistarem a Imma Soler, sotsdirectora de Protecció Civil, que és quan passin 10 minuts de les 2 del migdia aquí a Ràdio Estel. I hem de lamentar un nou cas de censura a la cultura valenciana per part d'un govern format pel Partit Popular i Vox. Ara ha passat al municipi de Torrent, a tocar de València, on el govern local, format per aquests dos partits, ha decidit canviar el nom de l'auditori del municipi que portava el nom de Vicent Torrent, cantant del popular grup valencià El Tall. El govern alega que es pretén tornar a l'auditori al seu nom original, que el va tenir des del 1999 fins al 2016, i el que les dues forces consideren que la ciutadania segueix utilitzant. I a casa nostra, el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya veu insuficient la presència del castellà a les aules catalanes. En base a això, ratifica el que va seguir aplicant el 25% de castellà, malgrat els canvis legals del govern per evitar la quota d'aquesta llengua. El Tribunal Català ha reconegut per primera vegada aquesta situació, basant-se en la confirmació que va fer la setmana passada d'aplicar el 25% de castellà en 3 aules de 3 escoles on hi havia un recurs de les famílies. I un últim apunt, però no menys important, i és que, atenció, el cadàver que es va trobar la setmana passada a la platja de Roda de Berà, a Tarragona, és el d'una menor de 8 mesos que hauria naufragat en una pastera el mes d'abril a les Balears. Així ho ha confirmat fa poca estona la Guàrdia Civil i ha explicat que la menor viatjava en una pastera que hauria sortit d'Algèria 2 setmanes abans del naufragi.
Doncs déu-n'hi-do, Judit, mira, m'he quedat així ben atenta escoltant-te, perquè molt interessant tot el que ens explicareu a partir de les 2 de l'Estel migdia amb Xavi Toscano i també tot el seu equip. Gràcies, Sílvia Muñoz.
De res.
Vinga, va, que ara mateix passen 6 minuts de 2:15. Fem una petita pausa de res i avui obrim fil.
Ràdio Estel.
T'has acostumat tant a veure la pobresa que de vegades deixes de fer-ho i els qui la pateixen es tornen invisibles. Per això, a Càritas et demanem que no miris cap a una altra banda, perquè amb tu podem aconseguir que moltes persones tinguin una vida millor. Tu hi tens molt a veure.
Fes un donatiu a caritascatalunya.cat.
Ràdio Estel us ofereix en directe cada dia la missa a 7:45 del vespre, de diumenge a divendres des de la Catedral de Barcelona i els dissabtes des de la Basílica de la Mare de Déu de la Mercè. Escolta-la en directe cada dia a 7:45 del vespre. Recorda, de dilluns a diumenge en directe, la missa diària a Ràdio Estel.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Estàs escoltant el magazín del matí a Ràdio Estel.
Avui, més que obrir fil, el tancarem, perquè és l'últim dia de la temporada que la Judit ens acompanya a la part magazín del matí a Ràdio Estel. Bon dia, Judit.
Bon dia, Mercè.
I avui, com és l'últim dia, hem volgut tancar la temporada i també el programa d'avui amb moments d'entrevistes còmiques que s'han fet a Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo i a Yolanda Díaz.
Sí, ja sabeu que estem a les portes de les eleccions generals i cada dia els informatius parlem de tots ells. Cada dia parlem de Pedro Sánchez, cada dia parlem d'Alberto Núñez Feijóo i cada dia parlem de Yolanda Díaz. Doncs avui hem recollit algunes entrevistes que els hi han fet, però no en programes informatius. És a dir, no com la d'en Feijóo a Televisió Espanyola,
que se n'ha parlat molt i que ara mateix n'està parlant Pol Marçal a la tertúlia. No, nosaltres el que hem volgut fer és agafar moments d'entrevistes còmiques, per exemple, no? Que tots sabem que divendres Pedro Sánchez va anar en aquest podcast de la Pija i la Kinky, també hem agafat moments d'una entrevista de Feijó a l'Hormiguero i també hem agafat moments d'una entrevista de Yolanda Díaz amb Jorge Javier Vázquez. Són moments així divertits que ens han semblat, doncs bé, per tancar la temporada. Si et sembla bé, Mercè, comencem amb aquest momentàs.
Me dijo, menudo friki, Pedro Sánchez. Y yo dije, pues sus motivos tendrá.
¿Te lo dijo Pedro Sánchez o Perro Sánchez?
Aquest és un dels moments del podcast d'aquest diumenge en què Pedro Sánchez es diu a ell mateix Perro Sánchez.
Ell mateix ho va dir, eh?
Ell mateix, o sigui, sensacional.
I jo crec que la Pija i la Kinky es van quedar com saps? Perquè en algun moment ho havien de treure i va ser el Pedro Sánchez que ho va treure.
Sí,
va
dir, sí, anava ben preparat. Sí. Hi ha, de fet, un moment de silenci que es queden així parats i de cop tots ells riuen.
Totalment. I després, també, si m'ho permets, el Pedro Sánchez va afegir que ell, com a perra, qui li agrada és la Rigoberta Bandini.
Sí, boníssim.
Que també va ser un gran detall.
Sí. També un dels altres millors moments del podcast és quan la Pija i la Kinky li regalen la pizza cojonuda a Pedro Sánchez. No sé si ho vas veure, Mercè, però hi ha un moment en què ells li diuen t'hem portat un regal.
Li treuen la pizza.
Li treuen la pizza.
Freda.
Freda.
Se la menja freda.
Se la menja freda. Tot i que al principi diu, home, si no està calenta, no sé si me la podré menjar perquè jo sóc tot un senyor. Tu, Mercè, et menjaries una pizza freda?
Jo sí.
Segur?
Segur. Menjat coses pitjors.
Doncs, Mercè, aquí tens la teva pizza freda, perquè com que és l'últim dia, jo també t'he volgut fer un regal i et porto una pizza freda.
Què dius ara?
Sí, no he trobat la cojonuda.
No passa res. Però és que la cojonuda, hem d'explicar-ho, que és la variant. No, ara sí ho explicaré bé, no? El que vaig entendre jo, que el mateix Pedro Sánchez, no?, li va posar aquest nom,
sí,
no?
Sí, exacte. O sigui, ell el 2010 va fer un tuit així, dient «Estoy comiendo una pizza cojonuda».
Val.
Vale. I ho va posar-ho sense pensar doncs, que arribaria a ser president del govern espanyol. I era una diàbola. Jo no he trobat la diàbola, però t'he portat la 4 formatges, perquè és la meva preferida, i he dit, mira, ja que no trobo la diàbola, et porto la 4 formatges. A veure, espera, que la tinc aquí, Mercè.
Doncs, escolta, ara m'acabes de deixar glaçada, perquè aquestes hores, abans d'escoltar l'Estel Mitjà, tinc una gana, i porto tot el programa dient que tinc molta gana, i m'encanta!
Aquí la tens, Mercè. Ostres, la teva pizza...
Li puc fer una queixalada o no?
Li fem una... Home, tu has dit que te la menjaries freda, eh?
Escolta.
A veure.
Freda del tot no, eh? Tu en tens més estima, eh?
És que...
Està
al punt, està al punt.
Molt bé. Ui, que bé, tu.
A veure.
Jo no sé si serà la cojonuda, però...
Però...
Oh, que bona.
És bona.
Home, si és la mateixa que la va menjar Pedro Sánchez...
Home, la veritat que estem
Judit,
contents.
Judit, m'ha encantat.
Molt bé, però espera que els regals no s'han acabat.
Encara...
Avui és l'últim dia, Mercè.
Això no m'ho esperava, eh?
A veure. Què més va passar en el podcast? Doncs que Pedro Sánchez també els hi va portar un regal.
Sí.
Els hi va portar una bossa plena de merchandising de la Unió Europea. Espera, aquest és el moment. Aviam, per situar els oients, posem el moment en què Pedro Sánchez els hi regala merchandising de la Unió Europea, que em sembla, deixa'm dir, horrorós.
Por cierto, te hemos traído una cosa.
Yo también.
Sí.
Es verdad, intercambio, es como Navidad esto.
Ay,
es merchandising del PSOE, chicos.
No. Hay una cosa que se llama presidencia rotatoria de España en la Unión Europea, en el Consejo Europeo de la Unión.
Es verdad que ahora toca, ¿no?
Sí, y entonces...
Que vino Ursula von der Leyen el otro día.
Vino el otro día la presidenta de la Comisión Europea. Entonces, oye, mira, no me digas que no mola, ¿eh?
O sigui...
Que no mola.
En quin moment portes aquest regal?
Clar, ell va aprofitar el moment per treure-ho, no?, i per parlar de la presidència.
Però això, devia tenir-ho al cotxe i va dir, mira. Ara anem a agafar això, no? Doncs mira, jo he dit, faig el mateix. Com que tinc moltes coses a casa, no de la Unió Europea, però sí d'actes polítics...
Això és un pongo,
o econòmics.
Sí.
On he anat. Sí. I no sé què fer, no?
Dius, va.
Doncs he dit, vinga, li enxufo la Mercè Raga. Vinga, una mica va. Com ha fet Pedro Sánchez.
Va,
aquí tens la teva bossa.
Parfa.
La bossa l'he trobat a la redacció. No sé, de Sant Milana.
Ara aquí hi haurà algú que ens reclamarà d'aquesta bossa. Però escolta, és el fet, m'encanta.
Escolta, és el fet perquè no tenia bossa.
Però a veure, un moment, Judit Casillas, però què hi ha aquí dins? Però tot el que hi ha aquí dins és per mi?
Sí, i tant.
No m'ho puc creure.
A veure, mira'm què hi ha.
Home, una tassa
de l'hotel vela.
Marçal, però això és teu, eh? Però això, tu m'ho dones.
Sí, és en el Cercle d'Economia ens van donar aquesta tassa.
Fantàstic. Ah, m'encanta, clar, val. Aigües de Barcelona.
O sigui, una cantimplora.
Són detalls d'aquesta campanya o de l'altra?
No, això va ser que vaig anar a un acte de la sequera i em van enxufar aquesta cantimplora d'Aigües de Barcelona. D'acord? L'he fet servir algun dia, eh? Ja es nota.
Ja es nota que està una mica...
Sí.
Feta... Bé, utilitzada.
Però total...
Ui, això com m'agrada. Un vano.
És un vano de Junts per Catalunya.
Mireu, ho heu comprovat. Fantàstic.
Sí, aquest és el millor de tots,
fantàstic.
Ja t'ho dic ara.
Sí, perquè funciona, no?
Sí.
Us ha anat molt bé,
no,
aquests
dies. I aquest està nou, eh?
Un regal nou, això està molt bé. Però això encara no s'acaba aquí.
No.
Què és això? Tecnocassa?
Sí.
Però què és de... Però a veure, Judit. Això també li... O sigui...
Això a la Sílvia li van regalar.
I què és això? Perquè ho sàpiguen els oients.
És un pendrive.
Mira, em va molt bé. T'haig de dir que em va molt bé.
Et va molt bé, però si jo vaig pensar que regalar un pendrive, si ningú fa servir pendrive.
No, jo sí. Sí, perquè just... Mira...
T'ho fa servir pendrive.
T'ho faig sentir, sí. M'ho van demanar l'altre dia per... Bueno, ja t'ho explicaré.
Ja m'ho explicaràs.
I això què és? Perquè això és un boli, però està molt usat, trobo.
També me'l va donar la Sílvia.
Carai, la Sílvia.
Hotels.com. Clar, és que hem fet una mica d'amics.
Molt bé, doncs escolta, jo... Però acabo de veure que la tassa està trencada.
Ja ho sé, és que clar... T'he de dir que la majoria de coses les acabo tirant. Llavors havia de fer una mica doncs, el xou Pedro Sánchez, però clar, ho he fet com he pogut.
Mira, m'ha encantat. Aquest moment...
Espero que em perdonis.
Et perdono i el que vulguis, perquè aquest moment no ens el treu ningú.
Clar.
I l'important és la intenció, cosa que t'agraeixo moltíssim també, Sílvia Muñoz. Moltes gràcies.
Està el que es pot, eh? De fet, el millor és el ventall de Junts per Catalunya, qui ho diria?
Jo, sí, però jo t'haig de dir que em quedo potser amb la tassa, perquè...
A veure...
Està escardada. O sigui, és una tassa... Tassa escardada. Qui regala una tassa escardada?
Però t'he de dir
això
que
mal, eh?
abans que estigués escardada, de mida va molt bé. De mida genial.
Escolta, moltes
per tant,
gràcies.
Si no la vols, que torni cap a mi
no,
eh? Que també em va bé.
Val, després ho parlem.
Després ho negociem.
Molt bé. Ai, Caselles.
A veure. Té tela, eh? Tot això ens ha deixat el podcast.
Però ja, fins aquí,
El podcast
regals,
de la pija i la... No, els regals no. Tenim un tercer regal, tercer i últim.
Val.
I aquest tercer i últim regal, per fer-te'l, m'he inspirat en aquest moment de Yolanda Díaz, perquè t'he comentat, no?, part de l'entrevista a Pedro Sánchez, també parlarem, doncs, a l'entrevista que Jorge Javier Vázquez li va fer a Yolanda Díaz. Aviam, aquest era el moment de l'entrevista.
El regalo más raro que te haya hecho, pues un seguidor, un militante, un simpatizante.
Me hacen unos regalos que te puedes quedar alucinado.
¿Cómo cuál?
Por ejemplo, un señor que me remitió una carta con una servilleta de una cafetería en la que me puso un corazón y me puso yo a usted la quiero votar. Esto fue hace poco.
¿Y esto sirve como voto?
Esto, no sé, una cosa, me mandan cosas de todo tipo así, sí. Pero esto fue flipante porque una carta la abro pensando que me mandan muchas cartas, pensando que era una carta, pero no, era una servilleta con un corazón, que lo tengo allí de recuerdo, y me decía así, yo a usted la quiero votar.
Doncs mira, què et penses que serà aquest regal?
Home, una carta.
Una carta, aquí tens una carta. La
carta per tu.
Està feta amb el sobre de les hores de Pere Juventí i Balcells.
Molt bé.
Molt bé, que el vaig trobar per la redacció perquè no tenia un sobre. I hem de reciclar.
Perfecte. I un tovalló de paper.
Hi ha un tovalló.
Que posa I love Raga.
I love Raga, perquè clar, he pensat que vota Raga potser no tenia gaire sentit,
no.
Però que I love Raga...
Encaixa.
Encaixa.
M'ho guardo.
Escolta, ho penjam a la redacció.
No el cor, a redacció m'ho guardo a casa, ho penjaré a casa meva. Amb un lloc especial.
Que això és el que els fans fan per Yolanda Díaz i jo com a fan
Yolanders.
De Mercè Raga estic fent el mateix, eh? O sigui, això té molt mèrit.
Ai, Déu
meu. A veure, els regals ja s'han acabat,
eh?
Home, són 33, o sigui...
Val, ja està.
Ja estan els regals, pots respirar tranquil·la, Mercè, perquè fins aquí els regals... Però, clar, ens quedava Feijó, no?, en aquesta entrevista que va fer a l'Hormiguero, que ens va deixar aquest moment quan ell parlava que és molt fan de Julio Iglesias i que de tant en tant es fan missatges de WhatsApp. Val?
Oi, ara encara rebrem un WhatsApp del Julio Iglesias?
No. Aquí és per tancar la secció. No, tranquil·la. No, ja no arribava tant. Aquí és senzillament, ja hem fet els regals, aquí és per ja tancar la secció i tancar la temporada. Val? Aviam, escoltem aquest àudio i ara veuràs com tanquem la temporada.
¿Le manda usted memes sobre él mismo? O sea, por ejemplo, de esto... Te manda una foto suya y lo sabes y...
Viene Julio y lo sabes.
Claro. ¿Alguna vez te...
Yo le pedí que me hiciese un meme diciendo... Vas a ganar y España lo sabe.
No, todavía no lo ha hecho.
No, alguna vez le mando algún meme cuando, hombre, cuando está bien, le mando algún meme. Pero no, a eso no me contesta.
Vale.
Doncs a veure, Mercè, jo et diré que si vos aquest estiu t'enviaré un sticker dient que ets la guanyadora de les eleccions, si va. Així ho desitges, d'acord?
Que jo sé que s'ha fet viral algun sticker meu.
Sí, sí. Però no en tens cap de siguem presidenta del govern d'Espanya, no?
No, això
doncs,
no.
Doncs en faré un aquest estiu, però jo, a canvi,
què?
Et demano que perquè no et faci ghosting, perquè Julio Iglesias ha fet ghosting a Feijó, si tu sí. vols que jo no et faci ghosting aquest estiu, sí. el que no has de fer és parlar-me per WhatsApp de coses de feina.
Val.
O sigui, aquest és el pacte,
és el pacte.
Que fem. Si doncs vols, va. Jo et faig un sticker posant Mercè, presidenta del govern d'Espanya, però a canvi, res de missatges de feina durant aquest mes d'agost.
Ho intentaré, què et sembla?
No, ho intentaré, no. Ho faràs.
És que és política també, la Casellas. M'encanta. Doncs vinga, va, quedem així.
Fotos a la platja me'n pots enviar.
Això sí?
Sí, això me'n pots enviar.
O a la muntanya,
sí, el que et vingui de gust.
El que em vingui de gust.
D'acord, això sí.
Ai, Casellas, escolta, fem una cosa. Tanquem fil.
Després de 2 anys tanquem fil.
Ostres, ha estat un plaer, Judit, perquè amb la feinada que vas... tenir-te a la part magazine del matí a Ràdio Estel. Que tinguis bones vacances,
No, igualment.
Ja m'ho faràs saber, però res de feina, eh?
Però res de feina i molts stickers.
Vinga, que recollim.
Me gustan las mujeres, me gusta el vino. Y si tengo que olvidarlas, me voy a olvidar.
Ràdio Estel.
Cada migdia, el recull informatiu en 60 minuts amb Xavi Toscano.
Bona tarda, són les dues. Comencem l'Estel Migdia.
Estel Migdia. Expliquem el que passa i està passant amb entrevistes als protagonistes i l'anàlisi dels experts. Amb temps per les comarques per saber què passa a cada racó de Catalunya.
Osona, el Ripollès, la Conca de Barberà, Terra Alta, el Bages, l'Empordà... El...
I esports, i cultura, i molt més, el repàs informatiu dels migdies. Estel Migdia, de dilluns a divendres a les dues, a Ràdio Estel, amb Xavi Toscano. El depurador tecnològicament més avançat del món és Osmòtic, l'únic de fabricació nacional, l'únic que no tira aigua al desguàs. Increïble, veritat? Però cert, comprova-ho tu mateix. Truca'ns ara al 900-208-208 o entra a promosmotic.com i tindràs un descompte de 400 euros, finançament sense interessos i instal·lació gratis. 900-208-208 o promosmotic.com.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Al matí, a Ràdio Estel, amb Mercè Raga.
Minuts per situar-nos al punt de les dues, ja sí que recollim, però, clar, abans de marxar, avui hem volgut posar la lupa amb un tema que hem trobat molt interessant i que volíem tocar abans d'acabar el programa, Olga, i és que s'espera que aquest 2023 sigui l'any més calorós registrat mai fins ara. A Califòrnia, ho dèiem al matí, no?, han arribat als 52,8 graus, a la Xina 52,2. A casa nostra, ara ens fixem en casa nostra, perquè no s'han enfilat tant els termòmetres, però déu-n'hi-do.
Sí, i a més, pensant en les altes temperatures, l'escassetat d'aigua, les restriccions de sequera, ens hem preguntat què està passant al sector agrari, i per això saludem en Pere Roquer, que és president de SAGA, l'Associació Agrària de Joves Agricultors. Molt bon dia, Pere.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per entendre'ns, perquè crec que estaves al tractor. Tu estàs a la Horta de Lleida, a la part de Marimon. Quina temperatura teniu ara?
Ara estem a 37.
Oh, déu-n'hi-do, no? Déu-n'hi-do, però encara. Ja em pensava que em diries més. Com us afecta l'onada de calor que estem patint?
Bueno, en diferents facetes. Penseu que nosaltres, per exemple, de la zona on soc jo, afortunadament hem pogut regar tots els torns que ens tocava, però hi ha companys, per exemple, sobretot de lo que és el canal d'Urgell, que han estat gairebé 40 dies sense poder regar i que algunes explotacions de fruita s'han perdut, igual que de cultius extensius.
Clar, perquè hi ha les restriccions per sequera, per tant, en funció hi ha territoris que sí que estan afectats per aquest estat d'excepcionalitat per sequera. I es rep algun tipus d'ajut quan es perd la producció, o en aquest cas perquè no es pot regar, o perquè de cop cau una pedregada i es fa tot malbé?
Això va per parts. Amb el tema de la sequera, el govern de la Generalitat, en aquest cas el Departament d'Acció Climàtica, va aprovar la setmana passada el que és l'ordre d'ajuts per no cultiu de sequera, que entenem, i aquest matí teníem via telefònica, parlàvem amb el departament, i entre avui i demà sortirà tota la convocatòria i per poder fer les sol·licituds, i aquells productors o productores que no hagin pogut recollir, en aquest cas la fruita dolça o els extensius, hauran d'emplenar la sol·licitud i el departament, en el cas de la fruita, abonarà 5.860 euros per hectàrea.
I això és suficient, insuficient? Perquè, clar, nosaltres ja per començar hectàrees calculem malament.
Això és insuficient, evidentment. També és cert que l'Estat també ha aprovat una ajuda general, el que passa que arriba a 275 euros per hectàrea de fruiters, per tant, encara és més insuficient. I el que nosaltres vam dir des d'Assaja va ser que entenem que aquesta quantitat s'havia d'intentar millorar. De moment és el que tenim, s'espera que hi hagi un proper paquet d'ajudes on aquesta quantitat acabés sent la que tocaria. Penseu que d'una hectàrea productiva el sector, i quan dic el sector parlem de totes les organitzacions agràries, federació, cooperatives, Afrucat, vam demanar entre 12 i 15.000 euros per hectàrea depenent del cultiu de fruita que fos. Per tant, estem bastant lluny, però de moment ens hem d'adaptar al que tenim i sobretot de que aquelles zones que desgraciadament doncs, no han pogut regar, intentem minimitzar els danys el màxim possible perquè cap productor o productora acabi desapareixent del sector.
És evident que hi ha diversitat de característiques de la zona, un lloc hi ha més restriccions que uns altres, però juliol de 2023, tu quins diries que són els problemes i els riscos del sector agrari a Catalunya?
Doncs el primer de tot, jo penso que s'ha de sectoritzar, en el sector de la fruita hem tingut un inici de campanya des de començament de juny on ens ha faltat moltes persones per treballar. Penseu que per les temperatures climàtiques que hem tingut aquest final de maig i juny, on teníem temperatures elevades, tornaven a baixar, teníem episodis de pluja, fet adelantar la campanya de fruita dolça, tant a nivell de fruita d'os com a nivell de fruita de llavor, i després, bueno, aquests episodis de calor, sincerament, a Lleida ja estem bastant acostumats, perquè cada estiu a Lleida fa molta calor, per tant, aquestes alertes, entenem que si finalment s'arriba als 43 graus, tal com se diu aquí a les comarques de Ponent, doncs serà un rècord. Però també és cert que nosaltres estem habituats a que faci... És més, si nosaltres no tinguéssim calor, la fruita que nosaltres recollim no seria apreciada a tots els mercats europeus i mundials com està sent. Per tant, crida molt l'atenció, i la gent que són productors, d'aquests grans avisos que s'han de tindre, perquè sobretot s'ha d'evitar el que és el tema dels incendis, i penso que des de qui Ràdio Estel ho esteu dient moltes vegades, sobretot s'ha de previndre molt i que la gent hi sigui conscients que si va un bosc no deixi cap burilla, perquè això pot suposar perdre molta capacitat verda que té el país, però també és cert que bueno, a les comarques de Ponent temperatures de 35-40 graus habitualment cada estiu al mes de juliol hi estem bastant habituats.
Pere Roquer, president d'Assaja, moltíssimes gràcies per atendre'ns. Bon dia.
Moltes gràcies a vosaltres.
Que vagi bé.
Estàs escoltant el magazín del matí a Ràdio Estel.
Va, 2 minuts i ens situem al punt de les dues. Moltes ganes d'escoltar avui a Xavi Toscano, l'Estel Migdia, Olga, per tot el que ens hagi d'explicar, sobretot alerta amb aquesta calor de rècord a moltes comarques catalanes, també arreu de l'estat espanyol, avui més que mai a l'ombra i sobretot, ben alerta,
aquestes altes temperatures. Ultrasò, què hem de fer? Tu el saps o no?
Jo anava una mica... Anava bé dins del sector, diríem, però sí. No havia estat prou precisa, perquè era on s'havia estampat la cara de la Jane Austen i resulta que era en un bitllet i jo estava convençuda que seria en una moneda. La segona dona, que apareixia a un bitllet.
Què diu? Què volies dir, el José? Sí, sí, en un bitllet. Ja ho he dit. Sí, és que jo també, el presento, però si la Marta ho ha dit...
Sí, havia donat com una pista, si voleu tenir un bitllet més per encertar l'ultrasó cap a quarts d'una. Però jo he pensat, a veure si diu un bitllet quan en realitat està pensant en una moneda. Doncs no, era un bitllet on podem trobar a la Jane Austen.
Doncs ja sabeu que aquest era l'ultrasó d'avui. Déu-n'hi-do la gent que l'ha encertat. Heu de saber que si no l'heu encertat, no patiu, perquè cada dia fins divendres tenim aquesta cistella Cap Brava.
Última cistella Cap Brava de la temporada. Mm-hmm. Divendres. Com faltin, segons per arribar a les dues del migdia. Per tant, els oients, demà pareu moltíssima atenció a partir de la taula de redacció, que hi haurà nou ultrasó.
I esperem que ens ho posi fàcil. Se t'ha escapat. Difícil, no, fàcil. Va, que no tenim temps per més. Extremar les precaucions, com dèiem, sobretot per aquestes altes temperatures. I dir-vos això, que demà us esperem, com sempre, a la mateixa hora, a partir de les 8, amb en Pol Marçà, la part informativa, i després tota la colla del magazín, que us esperem fins a les dues. Ara hi ha temps de notícies, amb Xavi Toscano i a l'Estel Migdia. Que vagi bé, fins demà.